emociona, mos diverteix, mos uneix i també ens fa feliços, com és la primera ruta del Carajillo així, en la ciutat de Vila-real. Jus Madrigal, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Regidor d'Hostaleria i Comerç. Cada any mos renovem, posem coses al mercat que després mos copien.
Bueno, no està mal que te copien i no està mal copiar. Si la copia és bona, eh?
Com naix esta proposta que posarem en marxa a partir de dilluns?
Bueno, pues naix de la iniciativa de Asiobi i d'aquesta aliança que tenim en la societat civil, en les nostres entitats, i a partir d'ahí, bueno, en converses, en contacte molt directe, entenem que hem de tindre sempre una activitat en el mercat, temporalment, que situe aquesta hosteleria, que crec que és de qualitat i de prestigi en Vila-real, en els focus. I quan ens sentem i comencem a valorar moltes coses, pues una de les keys és aquesta primera ruta del Carajillo de Vila-real, que estic segur que va ser un total èxit.
En este cas, el que se fa és que participi més gent, perquè si parlem de la Lluita de la Plana, saben que té que ser restaurant, però en este cas...
Bueno, en este cas jo crec que el Carajillo, que és tan nostre, tan, sobretot el d'esta zona de la nostra comunitat, és tan típic i d'alguna manera el que fem és obrir a ese Carajillo, que pot ser perfectament a primera del matí, després d'almorzar, després de dinar, per la nit. Entonces, mos obri molt d'espectre en quant a la temporalitat del dia, i al mateix temps pues, mos obri que no només han de ser restaurants, sinó també cafeteries que poden entrar, o bars que igual no estarien en unes altres disciplines de les que tenim, i així sí volen entrar. I bueno, ahí estan 22 establiments que han entrat en esta primera ruta.
Clar, si ara ens imagina, no, regidor, que ens està sentint algú i diu, uf, i jo que ara tinc que fer per apuntar-me, tinc que complir uns requisits.
Bueno, més que complir requisits, el que ha de fer és, dins d'Asiobi, pues, se fa la comunicació, la gent s'apunta, i n'hi ha dos modalitats, que és la tradicional i la lliure, i complint d'aquests paràmetres, pues, concurses.
Clar, per a la gent que no s'anima, jo penso que igual n'hi ha gent també que s'animarà. Penses que una lliure pot ser d'allò de lo més novedós, no?
Innovador.
Absolutament.
Bueno, ahí està la creativitat de l'hostaleria. Ens passava també en la Olleta quan teníem aquesta versió innovadora i lliure, que la gent innovava i feia les seves coses. Jo entenc que en el Carajillo va passar el mateix. Va haver gent de molta creativitat, com són els nostres hostalers, que van a voler fer, i gent més tradicional que va concursar en la part, diguem, més autèntica del Carajillo, sense menysprear aquesta gent creativa que té capacitat d'innovació. Entonces, les dos vessants són les que hem posat damunt la taula.
Perquè normes hi han per a participar?
El coneixement de cada un. O sea, no fa falta fer-nos els 21 carajillos per aprovar-los el mateix dia. És a dir, entenem que d'alguna manera les normes per a participar tenen que anar a 5 establiments mínim per a poder votar. La gent que vulgui votar tindrà que estar abans de votar en 5 establiments i provar 5 carajillos. És una cosa que és complicada de dir. Que és el... Ho tinc apuntat, vull llegir-lo perquè és complex a l'hora de dir, que és el Cajiport.
Cajiport.
Cajiport. El tíquet que et donen, que te van cunyant en 5 establiments per a poder votar.
I podran posar-lo en l'establiment que vulguin, no?
Claro. Una vegada tinguin el 5, i a partir d'ahí se pot votar.
El que és la modalitat lliure, és lliure, però el que... és la modalitat tradicional, sí que té una...
Este que elaborar, pues bueno, com és el diguem el carajillo tradicional, la seva canela, la seva llima, el seu sucre, el seu licor ron cremat, i després, quan dia el meu amic i president de l'Associació d'Hosteleria i Oci de Vila-real, Enrique Miralles, no? Té que tindre aquest trifàsic de tres colors que d'alguna manera identifiqui el que és el carajillo de sempre.
En la roda de premsa que l'han feta este matí, Emilio explicava una anècdota, no?
Emilio, que és una persona, bueno, tot el món d'este poble jo crec que el coneix i l'estima, ens contava un poc la història del carajillo, d'on venia, no? Jo estava al seu costat i tenia els ulls, ojo i platos,
sí, sí, sí.
No? De com venia i els coneixements que té. Ens contava, d'alguna manera, que el carajillo venia de les tropes espanyoles en Cuba, en les batalles en Cuba, que ells bevien cafè, però per tindre valor per la batalla, per tindre aquesta miqueta de coratge, entonces se posaven ron, un poquet de ron, i entonces era com un corajillo, era el que li dava coratge, corajillo, no?
Sí, sí, sí.
Allò, lingüísticament, segons els explicava, ha anat evolucionant al carajillo, que no era més que cafè tocat. Però molta gent de Castelló que anava a Galícia i que es portava els seus costums en les queimades que se feien allí en sucre i en canela, quan va exportar el que era la queimada galega que va ser, d'alguna manera combinada el cafè, van generar aquesta marca pròpia tant de la província de Castelló i de Vila-real, que era el carajillo que coneguem nosaltres, el cremaet, el seu sucre, la seva canela, la seva... Inclús ens explicava per què porta un gra de cafè. Quan fem el carajillo, posem un granet de cafè, perquè antigament aquells que tenien cafè, els restaurants o els bars que tenien cafè, de veritat, que no era malta ni era... Entonces posaven un granet de cafè com per a dir, en esta casa hi ha cafè, no? Que era el cafè molido, que molt bo, sí, sí, que en aquella sí, època sí. Es feia. I entonces era una forma d'evidenciar que en
aquesta
casa...
Una marca d'autenticitat, no?
De que n'hi havia cafè. Entonces, en totes aquestes combinacions històriques que han anat... Al final, la història moltes vegades se fa de diferents històries que tenen la nostra pròpia història. Que és el que, d'alguna manera, s'explicava en este carajillo tan autèntic, tan nostre, de Vila-real i de la província de Castelló.
Premis.
Bueno, pues tenim premis per quasi tots, no?, que dic jo. Tenim premis per a la gent que participa com a usuari, que tenim 4 vals de regal de 50 euros, que estaran... per a el comerç de Vila-real, a Asiobi, o sea, tindran que consumir estos 50 euros en espais d'Asiobi, de l'hostaleria, i també per als establiments de 150 euros en el mercat central, en productes del mercat central. O sea, per un costat, 4 vals de 50 euros per a la gent que participi en el concurs, i després un primer premi de 150 euros i 150 euros també, tant per la modalitat lliure com per la tradicional, en vals del mercat central per als establiments guanyadors.
És a dir, els 150 euros que n'hi ha dos vals, per al lliure... Per al...
Sí, ho he explicat un poc enrevesat, sí.
Sí, són per a gastar-se en el mercat central.
Els establiments.
En els establiments de dins del mercat central.
Exacte, i això serà el premi dels guanyadors, dels establiments guanyadors, per votació popular.
Val. I els 4 vals
seran per als usuaris,
per als usuaris, per a gastar-los dins del de
els locals de Asiobi.
Que són cafeteries bars o restaurants.
Exacte.
És per a tindre com se fan com se trau el premi?
Per votació popular.
Sí, sí, però se porta tot a un lloc.
Sí, sí, quedarem.
Se fa el sorteig.
No. Quedarem en la sede d'Asiobi, que en breu inaugurarem.
Això és un altre.
Sí, sí.
Asiobi tindrà una seu en res, no?
En res. Jo no vaig a donar dates exactes perquè m'agradaria fer-ho en ells, ja les tenim, però crec que és una cosa que per lealtat hem d'anunciar conjuntament, però en breu, molt breu, inaugurarem la seu d'Asiobi i a partir d'ahir, pues, bueno, aquestes activitats també les podrem fer allí.
Els locals que participen estan repartits per tota la ciutat?
Per tota la ciutat. Nord, sud, est, oest, centre... bueno, és la, com tu dius, no? Popularitzem les rutes, aquesta és popular perquè qualsevol pot fer un carajillo, una cafeteria pot fer-lo, i això ens permet arribar a tots els racons de Vila-real.
Per tant, com es identificarem que són de la ruta del carajillo?
Bueno, perquè estan dins dels cartells que hem fet, són 22, es puc nomenar si
clar,
vols.
Clar, clar, clar.
Si em permets.
Sí, sí, per mi, genial.
Pues mira, està l'Alt d'Emilio, el Bar Madrigal, Bocateria Lluïssos, Boncata, Cafè d'Alís, Cafeteria Plaça, Cafeteria Sant Pasqual, El Faro, El Miso, Estretxe, Hambre Cadabra, Hambre Cadabra, perdó.
Sí, que està a l'entrada de les tasques, és perquè és un nom un poc difícil de dir.
Complicat. L'Antiga Valenciana, la Dolceta de Maria, la Gramola, la Tacita, Los Maños, Merengue i Limón, Pantomima, Tapes i Brases, Pingui Cafeteria Bocateria, Pizzeria Cristal, Rofo Café i Valentins Café Bar. Això són els 22 establiments que participaran.
I hi ha alguns en molta solera, en molts anys, i n'hi ha alguns ben nous.
Bueno, se tracta d'això.
Regidor, quan parlem de la ruta del carajillo, parlem de aportar gent, de que hi hagi un motor econòmic, de recolzar-nos entre l'hostaleria i el comerç, perquè no així, el comerç a nivell internacional està passant per unes hores baixes.
Difícils, molt difícils, i ens preocupa, ens preocupa i ens ocupa. De fet, tenim una reunió pendent en un COVID a sol·licitud seua, però que evidentment saben que hem de fer-la. Enguany, com a regidor de comerç, sí, és cert que tinc previst fer una taula de treball seriosa i ben feta per a crear un pla director del comerç, perquè el comerç és una obvietat que ha canviat.
Sí.
I el canvi que es veia vindre i que tenia una periodicitat que preveiem a 10 anys, la pandèmia l'ha accelerat per 2. I és cert, això els comerciants ho saben, ho hem parlat moltes voltes, jo crec que ahí coincidim tots en el diagnòstic, però n'hi ha que veure, a part del diagnòstic, quin tractament fem, no? per fer un símil mèdic. El comerç, necessitem veure com va ser el comerç en 5-10 anys, independentment que fins i tot 5-10 anys hem de fer accions que ajuden a mantenir el comerç viu, però hem de començar a plantejar-nos realment el comerç del segle XXI, però no de la primera etapa del segle XXI, sinó de la segona etapa del segle XXI. Jo crec que aquest pla director i aquesta taula de treball hem de fer-la urgentment, en gent en capacitat, de la mà dels comerciants, de la mà d'experts, de la mà de les institucions, veure aquest futur, perquè al final, quan sapiguem com serà el futur del comerç, podem començar a sembrar el camí que hem de fer. Mentrestant, l'únic que podem fer és aguantar, pues, com dic, en ajudes. I a mi em sap molt de mal que hi hagi gent que aprofite una situació general de crisi, jo crec, de model, per otorgar-se o llevar-se punts quan en els pitjors moments d'aquests últims anys, com va ser la pandèmia, l'esperit de consens era un altre. I això personalment em dol, en una deslleialtat, almenys és el que percebís jo, no? D'intentar treure un rèdit polític a coses que jo crec que el que hauríem de fer és sumar i estar junts.
Sí, lo del pla director...
Puc ser més clar o...?
No. Lo del pla director em pareix molt bé, sobretot perquè per enfocar-nos de bona manera... Jo estava dient-me això i jo recorde quan se'ns planteja que cada una propietari del seu tros de terra, així en la comunitat valenciana, en la província nostra, en el nostre terme, i un dels grans visionaris del futur, i que a més a la prova em puc remetre, com és Porcelanosa, ja en aquell moment el que volia era que s'ajuntaren per a fer poques fanecaes grans terrenys per a fer front a aquest nou model en el que es veia, en el que es veuríem. Vam acabar veient-nos aixina, ara en aquest moment la taronja està prou tocada i jo crec que hauríem que dependre d'això.
Bueno, Ja, coincidís plenament en el que vostè diu.
En fer un pla director, en veure que sols no eixim, però que estem... I més, Vila-real és un poble que està habituat a treballar en equip. I ho hem lograt en aquesta societat civil, en aquestes associacions. Tindríem que aplegar a fer això, un gran centre.
Tenim que arribar a veure el model que tenim. Jo particularment tinc la meva visió, que és que crec que el comerç ha de convertir-se en una experiència. Mm-hmm. Ben el que estan fent gent que va per davant nostre, no? D'alguna manera estan convertint l'eixir a comprar en una experiència, no únicament en una necessitat de tindre que comprar roba que avui la pots comprar en 5 minuts des de casa en el sofà i en una manta. Entonces, oferim una experiència conjunta d'oci, d'estar a gust, de compartir el moment de comprar. Hem d'anar en unes altres línies i per això tenia que generar un ecosistema diferent. Jo el que em referia en el tema, no em referia, igual m'ha mal interpretat o no, no ho sé, quan dia el tema del consens i la lleialtat, parlava del rèdit polític que alguns volen traure. Jo sentint del senyor Casabó otorgant-se el mèrit d'haver fet bons per al comerç, me pareix ridícul quan és una cosa que vaig dir van presentar una moció este any i Compromís la va presentar fa 3. Uh-huh. I jo ja li dic, i ho he dit així públicament, que mai he sigut partidari dels bons. Quan d'ací van bonificar l'IBI un 95% a tots els comerços de la ciutat. Uh-huh. Una ajuda molt més important que els 50.000 euros que hem pogut posar en guany. Molt més important. Quan hem estat facilitant tot el que hem pogut en plena pandèmia en la targeta Fem Poble, que va ser una iniciativa d'un altre partit polític que no existís en aquests moments, que era Ciudadanos, uh-huh. i de la mà van aconseguir treure aquesta targeta. I en aquesta taula del renaixement que teníem de consens per intentar ajudar als nostres sectors, siguen qui ser, perquè també estava l'hosteria, l'esport, el comerç, hi havia una sèrie de gent a la que vam intentar ajudar en aquestes coses, no? O sea, entonces jo que hem de dir, no? Que la proposta de la bonificació de l'IBI, la proposta de la bonificació de l'IBI va fer l'Ajuntament de Vila-real, que són tots, perquè ningú va votar en contra. Ni ningú ha votat en contra, o no hagués hagut bons si l'Ajuntament i el govern no hagués decidit fer bons. Entonces, otorgar-se una cosa quan, a més, ja per lleialtat a la gent que han estat en ells, o sea, és una moció que Compromís ja havia presentat fa anys, bueno, me pareix un poc absurde, no? Això no se trata de qui aporta més, no? Sinó de què podem aportar cadascú.
Sobretot en un moment de que estem patint una crisi de model, és a dir...
Claro, és el que vull dir-li. D'alguna manera, el pla director el que s'ha de dir és què hem de fer en el futur, independentment de govern un partit o un altre. És quin model de futur és bo per al comerç local.
I recolzar-los en aquesta transició.
Exacte. I mentrestant, ajudar-los, perquè és evident, ¿vale?, arribar a aquest moment en què el model estigui més preparat. Perquè el model de compra, com li he dit abans, va ser diferent. Jo sí. li puc parlar d'exemples. Estic en el mercat central i sap que estem treballant en tota aquesta reforma del mercat central, i quan parlen ells li dic exactament el mateix. El client del mercat central actual no tindrà res que veure amb el client del mercat central d'ací 10 anys. Perquè l'ama de casa que existia abans, que tenia tot el dia per a comprar, actualment no existís. O són gent gran, que deixaran un dia de ser clients, desgraciadament. Uh-huh. I tenim que acoplar-nos
sí.
a un model diferent de sí. gent que té un altre ritme de vida
uh-huh.
i que igual té que comprar o té que replegar les seues encomanes a les 6 de la vespre o a les 8 de la vespre.
Clar.
Perquè és un model completament diferent. Pues aquesta transició que estem fent en el mercat central és la que hem d'estudiar, no només per part de l'Ajuntament, sinó de la mà dels comerciants, que ells són els que estan primer patint en primera persona aquesta crisi general del comerç, i dos, de la mà d'experts que tinguin la capacitat de visualitzar com serà el comerç en una ciutat com Vila-real, que pensem que tenim dos centres comercials a 5 quilòmetres, pràcticament de la distància que tardem en cruzar el poble de punta a punta, estem en dos centres comercials. Això és una realitat. Per tant, si volem mantenir una ciutat comercial oberta conforme la tenim nosaltres, hem d'innovar i ser diferents. Per a que Vila-real sigui una experiència, vindre a comprar. i en això és el que crec que hem de treballar.
Uh-huh. Per cert, les obres del mercat, com van?
Viento en popa toda vela, que diuen aquells, no? Pues bueno, treballem molt, intentant complir plaços, gràcies al treball, en este cas, de, i vull agrair-lo, de l'alcalde, de José Benlloc, van aconseguir una pròrroga de 3 mesos en el tema de les justificacions de les obres del mercat, uh-huh, per tal de salvaguardar la inversió i la subvenció que teníem. I jo crec que, bueno, el mercat, quan vaig vindre li vaig dir que estava molt segur de que ho anàvem a treure, avui encara estic més segur, crec que és qüestió d'uns pocs mesos, en tenir un mercat totalment renovat, diferent, actiu. Estic visitant, ahir vaig estar reunit en ells i he estat mirant les obres de la nova cafeteria que està allí, està parlant en els abastecedors, buscant tots els espais, i faig una crida pública allà, no? Buscant una carnisseria que vulgui estar en el nostre mercat.
Sí, perquè tenim 2 parais menys, regidor.
Bueno, no me preocupen les 2 parais menys temporalment, sinó trobar les parades que són necessàries, és a dir, en breu hi seran noves pliques pels puestos del mercat i tenim gent interessada, que això és important. És qüestió de pocs mesos que jo estigui en marxa. Sí que és cert que personalment crec que fa falta una carnisseria en un mercat central. No estic aconseguint-la, és la realitat, però estic lluitant i cridant. Vaig estar l'altre dia parlant del gremi de carnissers de València, i si fa falta me n'aniré a Burgos a buscar carnisseries en Burgos, però crec que és necessari i bueno, ha sigut un crit públic, que no me fa cap vergonya dir que em costa les coses, que personalment soc humà i intento fer tot el que puc, però a vegades costa.
Però si és que jo crec que això és la tasca que tenen, és a dir, tenen que pregar per lo que falta a la ciutat, i si se demana un carnisser per al mercat central perquè en este moment no hi ha, és lo que se necessita. Qui sap, algú pot sentir-nos i dir, pues bueno,
n'hi ha que aprofitar la repercussió dels mitjans de comunicació.
Claro, és el moment per a poder-lo millor dir, pues bueno, per què no invertir ahí? I sobretot aquesta experiència...
Si vos crida algú, poseu-vos en contacte amb mi, en seguida.
Regidor, no dubte que així mos criden hasta patimos quan hi ha una cera trenca.
Ho sé.
I entonces nosaltres ho comuniquem, aquí tenim que comunicar-lo. Però és important lo de ese pla director, lo de fer una experiència nova, lo de a lo millor tindre un altre tipus d'horaris i posar-nos en marxa, però tots. Quan estic parlant de tots, és tots.
Clar, perquè...
També el ciutadà, eh?
Bueno, jo crec que el ciutadà, que per a mi és el principal motor que em fa alçar-me cada dia per intentar canviar este poble en la mesura que uh-huh, els polítics locals podem. Bueno, jo crec que ell estima el seu poble, i quan tu li oferixes coses bones al seu poble, no es van a buscar coses bones fora, si ja ho tenen al poble. Se'n van puntualment, unes vacances o algun dia, però normalment la gent vol i estima el seu poble, no? Ens passa, jo crec que en tots els espectres de la nostra vida, en l'esport, en el comerç, en la cultura, prefereixes estar en casa si les coses que t'ofereixes són bones. La nostra obligació, en aquest cas com a governants de l'Ajuntament, és intentar oferir a la ciutadania coses de qualitat, i en això treballem. El que passa és que moltes vegades els nostres temps i la societat actual que reclama immediatès no va de la mà. L'administració té el seu cau i la societat un altre. Ara en esport, per exemple, en tota la renovació de maquinaris que estem fent, pues la gent diu, és que heu llevat maquinaris. Bueno, és que ja n'hi ha 2 noves, ara venen 2 noves més, i anem ampliant i anem fent coses noves. Però té un procés. N'hi ha que llevar primer les màquines velles perquè capiguen les noves. I aquest procés de 2-3 mesos fins que vagin... Recordo els primers dies que me dien, és que heu llevat... Bueno, ja estan arribant les màquines. Possiblement en 4-5 mesos la gent, des que van llevar les màquines, s'estarà a veure el canvi. 4-5 mesos és molt de temps per a un ciutadà, i ho entenc, però és molt poc de temps per a una administració.
Clar, si pensem en els comerciants, tenim un pla director. El que passa és que el comerç cada dia té aquests imposts que ha de pagar.
Clar, per això ho entenc.
El dia és aplastant, però clar, és que en aquest cas el polític té 4 anys de legislatura per a poder posar o poder en les vies perquè el tren comenci a marxar.
Jo, Susana, permetis-me, no li puc demanar al comerciant que espere 4 anys
No, me referís per als temps.
És dir, jo al comerciant he d'intentar facilitar-li que es puga mantenir aquests 4 anys, però sabent on tenim que anar. Són dues coses diferents. És dir, clar, jo no puc deixar abandonat el comerç local perquè tinga un plan a 6 anys vista. El plan a 6 anys vista n'hi ha que anar fent-lo en el procés que toque, de la seva mà, anant cap on tinguin que anar, cap on ells vegin també que tenen que anar, i ens podrem acertar o equivocar tots. Però mentre passen aquests 6 anys, ells tenen que tindre la possibilitat o la viabilitat. Per això les ajudes que van fer en el seu moment del 95% de les bonificacions de l'IBI o estos bons de comerç, a pesar de que alguns es vulguin polititzar, que jo crec que és un error, perquè al final els bons de comerç poden haver sigut bé o poden haver sigut mal. Si han sigut bé, jo no tinc cap problema. Si vostè m'ha sentit dir a mi que no era partidari dels bons de comerç, i si estic equivocat, no me cauré en els anells per dir que és una bona opció, però vostè pensa que els 50.000 euros que repercutits en bonificació poden ser 150.000, per dir-los algo, salvem el comerç local? Vostè creu que el salvem? Ara, tindrem que fer, a veure què podem anar fent en la situació econòmica que tenim, per un costat, perquè si la del comerç és roïn, la de l'Ajuntament no és millor. Però en aquesta situació tindrem que sentar-nos en ells, analitzar realment, i ja tinc tota la memòria d'aquests bons que estic estudiant, on han anat, com han anat, si ha repercutit, si no, quants mesos de garantia li pot donar.
Sí.
I en tot l'estudi, si fa falta, seguirem en aquesta línia i ens sentarem en ells i parlarem. Però que vull que entenga que ni la bonificació del 95% de l'IBI puntualment durant la pandèmia, ni els 50.000 euros que podem haver posat en aquests bons salvem el comerç local si no tenim una idea i no tenim un projecte i no tenim un futur. I són coses que ens ajuden a anar aguantant mentre que anem a algun puesto. I això és la meva forma de veure-ho.
Clar, en aquest cas seria anar pujats a un tren, estem passant per un túnel que està tot molt fosc, van pues això, posant-los, il·luminant-los perquè no... Però al final hem de veure la llum.
Al final hem de saber en quines estacions volem baixar. I això és la meva teoria, que hem de saber on volem arribar. I ens podrem equivocar d'estació. Això és possible. Si entre tots decidim que volem anar a Barcelona i resulta que tenim que anar a Madrid, pues bueno, escolta, en la vida n'hi ha que decidir i esperem acertar. Però devem de saber on volem anar.
Sí, clar, el que no podem és no saber exactament cap a on anem i allà vas que vas. Sobretot perquè és que al final, dia a dia, el fet de dir és que malament han anat, o és que no estic ben en el que vulc, o és que no... Clar, i un consistori traure este model de comerç que està en crisi és ben complicat.
Bueno, però tenim l'obligació d'intentar-ho. És a dir, la mateixa crisi, jo me desperte cada dia quan llisc el periòdic, ven que en Castelló han tancat tantes tendes, que si Zara així, que si l'altre, però és que si me'n vaig a València veig lo mateix,
sí, sí.
Si me'n vaig a Borriana veig lo mateix. Mm-hmm. Entonces, així se trata d'intentar tindre un model propi. Aprofitar dins del DAFO d'oportunitats que tenim, en oportunitats i en dificultats, i veure les nostres oportunitats i intentar apostar per elles. I no podem ser el mateix que tots, perquè si som el mateix que tots, mal anem.
Regidor, hi ha ajudes d'altres administracions que poden reclamar l'Ajuntament de Vila-real?
N'hi ha ajudes, n'hi ha recursos. Jo mai he cregut, ho dic sincerament, mai he cregut que això sigui un problema de recursos. Li torno a repetir, jo crec que és un problema d'idees. És cert que quan tu no estàs ofegant-se, com ens passa en el comerç, ho s'agarra el flotador més proper.
Sí, sí.
I és humà i és normal. Però els que dirigim hem d'elevar-nos d'alguna manera i veure on estan les illes, on estan els acantilats, on estan els barcos de rescat, i entonces prendre una decisió. Uh-huh. I això crec que és una cosa que hem de compartir nosaltres, en la societat, i en este cas, en els interessats, que són el comerç de Vila-real, per tal de prendre aquestes decisions que crec que són fonamentals. No és un tema d'ajudes. Si no tenim ajudes, tenim l'obligació igual, en ajudes o sense ajudes. A mi me dona igual que la Diputació em doni o no em doni diners, o la Generalitat em doni o no doni diners, o l'Estat doni o no doni diners. El meu projecte primer és Vila-real. si no, no estaria en un cartell que pengen electoralment cada 4 anys on diu el meu nom, Xus Madrigal. O sigui, el meu projecte és Vila-real i crec que el del meu partit és Vila-real. O sigui, l'excusa de si ens donen o no ens donen, home, ajudaria molt que ens donaren molt més dels que ens donen. Però si no ens donen, la meva obligació és continuar buscant la solució.
Uh-huh. En quant al Servei Municipal d'Esports, vostè parlava, jo llevo una màquina i té un temps en què tornarà a fer aquesta reposició de màquina. Jo és que la sé, la resposta, perquè vostè ja l'ha dita, eh? Però quan canviarà la gespa de fundació?
Bueno, jo crec que ho he explicat per activa i per passiva. Jo, a veure, fem una cronologia de fets. Nosaltres mos ve una proposta al pleno per emplear els diners de la Diputació en canviar, arreglar 4 jardins. Sense dir-nos quins, 4 jardins. El resto totalment igual, entenc. Tenim que fer 4. Del Partit Popular, nosaltres la rebutgem. I li diem perquè estem treballant en un altre projecte, que és canviar la subfectadora de la piscina Llure Marriquena i canviar la gespa de flors. Bueno, ells no estan d'acord, però al final nosaltres com a govern ho decidim i ho tirem endavant. Uh-huh. Es ve, fem el projecte, el presentem a la Diputació, principi del trimestre de l'any passat, el primer trimestre de l'any, març, si no recordo mal, me puc equivocar en algun mes, però crec que no.
Primer trimestre.
El primer trimestre de l'any, tirem això endavant. Ho presentem a la Diputació té la seva gestió administrativa que fer, es té que aprovar el projecte, tal, i a final del segon trimestre ens aproven i ens ingressen els diners.
El 50%.
El 50%, però no passa res. Ni això em preocupa, perquè jo puc generar el 100% de la subvenció. Mira el que li dic, eh? O sea, és que no és ni un problema això. Però, claro, jo tinc que fer una licitació que no puc fer en un mes. Això el Partit Popular ho sap perfectament. Llavors, quan jo realment estic en condicions de poder fer la licitació, podria ser el mes de setembre o octubre. Claro. Jo veig la licitació i veig plaç d'execució 3 mesos. I dic, puc fer dos coses. Parar les lligues, llevar els xiquets que estan allí i deixar-los al carrer, o fer tota la tramitació per arribar al mes de maig, que és quan realment tinc l'obligació. O sea, si és que la mateixa Diputació ja mos dona els plaços. El 31 de maig jo tinc que tindre la licitació adjudicada. Uh-huh. I el 31 d'octubre del 2025 executada.
Sí.
I dic, quan vaig a fer el canvi de gespa? El tindré que fer quan no n'hi hasquen activitats en el camp de flors, sí, de Fundació Flors. O dices xiquets sense jugar. 3 mesos.
Això ho havia parlat diverses voltes.
Entonces, no entenc que tenim més diners. Claro que tenim més diners. Si jo no ho he negat mai. És més, tenim el 50% dels diners. Però encara així, jo li soc franc. Només és un problema econòmic. Podia generar-los. Uh-huh. Què ocorreix en la desumefectadora?
Eixa.
Nosaltres generem crèdit, és el mateix procediment. Sí. Generem crèdit i tal, però arribem a final d'any i tenim que treure les subvencions als clubs, que n'hi ha que pagar-los. Als esportistes d'elit. L'esport escolar que està en marxa. El multiesport. Només que li parli d'esport. Però és que si vaig en els meus companys, ajudes entitats socials, temes de comunicació, temes de cultura, temes de etcètera, festes, etcètera, etcètera, etcètera. I evidentment, estant en plaços com estem i treballant conforme estem en precari, que ho he dit una i mil vegades gràcies a l'esforç dels tècnics del Servei Municipal d'Esports, però treballant, les prioritats són les prioritats.
Clar, lo de la gespa de flors és, vamos, jo me sorprengue quan ho demanem, perquè vostè ho ha dit per activa, per passiva, i tota la raó. El que el deshumidificador no funcione és el que me preocupa. Me deu de preocupar per la salut?
No.
Eixe tema vull que se quede clar.
No, per l'amor de Déu, no. Així no estem parlant d'un tema de salut. ¿Vale? Estem parlant de subfectadors, la seva funció és controlar la humitat ambient. Uh-huh. Què ens pot passar? Que se ens descontroli un dia a màxims, eh? I tinguem que parar 2 dies la piscina a màxims.
Que de moment no ha passat.
Que no ha passat. Vale. Gràcies al treball, com li repetís, del Servei Municipal d'Esport i els tècnics que estan treballant en precari, però no ara. Les màquines tenen 32 anys. Uh-huh. estan en precari fa molt de temps. I en els tres pilars que jo vaig marcar quan vaig entrar al Servei Municipal d'Esports, que era el primer, l'esport escolar, que ja està al 100% en marxa. El segon, canviar el model, que també s'otorga al Partit Popular en el tema dels clubs, però què està dient? Si se van carregar les subvencions només que s'han fet en el 2004-2005, tot el temps posterior no ha hagut i se subvencions, ni quan governava el Partit Popular, ni quan hem governat nosaltres, perquè el model que exigia la intervenció municipal era un altre. O sea, això no és un tema de lliure concurrència. Això és un tema de model administratiu que hem d'emplear nou per a poder-ho fer. I de que els clubs en este model poden tindre un estalvi de l'IVA del 21%. Però en la concurrència competitiva ja se valorava en el contracte de patrocini. Els mateixos valors que hem calculat per otorgar en la subvenció de concurrència competitiva als clubs, i ells ho saben, és el mateix que hem empleat durant tots aquests anys en un contracte de patrocini. Exactament els mateixos. El que passa és que la gestió administrativa és diferent i aquesta part sí ens ajuda, i gràcies a l'esforç que hem fet per treure-les en guany, a que les subvencions tinguin un 21% més, que és l'IVA que es poden ahorrar.
És dir, l'IVA se l'ahorraran.
Se l'ahorraran perquè hi ha certs gastos que són justificables.
I un IVA d'un 21% és molt, eh?
El que li vull dir és que hi ha gastos justificables en les subvencions que no porten IVA, com per exemple les nòmines dels treballadors dels clubs.
Per exemple?
Per exemple. O tenen un IVA reduït com el transport o l'alimentació. Són IVA reduïts. O productes mèdics, són IVA reduïts. Que d'alguna manera el que fan és que aquesta factura que feien per patrocini se veu implementada en aquest IVA que ara no tenen que repercutir a la subvenció. Però no se trata de que no hi haguera uns criteris de valoració per a donar-li els diners que se li donaven als clubs. Per tant, que deixen de manipular informacions. Si això no és un tema ni de voluntat d'un partit ni d'un altre.
També se parla de ese conveni en els que vostè i jo ja l'han parlat, però clar, a voltes no escolten el que parlem, no? Trauen.
O escolten i simplement els importa poc.
Vostès tots els anys se reunien en els gimnasios. Van es començar per 5, actualment hi ha 17.
Correcte.
I fins ara, per a poder pagar-los, tenen un model que actualment no poden gastar.
Exacte.
Però tots els anys, a principis de gener, si vostè no m'ho va dir malament, sempre hi havia un període en el que no podien disfrutar de tot el que compren el Servei Municipal d'Esports hasta que no arribaven a un acord en els gimnasios?
Bueno,
com era això?
Li matís un poc, val? Nosaltres anàvem a un model de contractació en els gimnasos que també hem tingut dificultats administratives per a poder continuar en ell, que hem de canviar, i el que sí que passava cada any és que en la parada que teníem per final de pressupost 1 i arrencament de pressupost 2, hasta que teníem els diners en marxa, hi havia un període més que de negociació, que estava tancada, era de tramitació, i que aprofitàvem la parada que fem en hivern per a poder-ho fer. Actualment jo m'he reunit en aquests gimnasos primigènics, que són els que van vindre a parlar la primera vegada i són els que d'alguna manera han estat més actius. Les he explicat la situació, crec que l'han entès perfectament. Anem a anar un model diferent que ens doni una estabilitat i que no tinguin que estar a veure què fem cada any per evitar aquestes coses.
Entren dins d'un marc legal.
Exacte. No, ja no legal, que el que estàvem fent no és que fos il·legal, però sí que teníem advertències de que no estàvem fent-lo com la intervenció municipal volia. Entonces, a partir d'ahí, hi ha que canviar el model de la mà d'ells també. Perquè jo el que sí que li vull dir és que cada decisió que prenem, jo parlo en les persones afectades o en els clubs afectats o en els gimnasos afectats o en qui siga, i intento explicar la situació que tenim. A final d'aquest any un parell de gimnasos han tingut dificultats per a cobrar, i jo li he explicat que aquesta situació se pot repetir donat que la intervenció municipal ens està advertint de que no estem fent les coses com deurien de fer-les. Llavors hem decidit que el millor que podem fer és anem a fer les coses per a que tinga una continuïtat i no tindre que estar en l'ai cada any de veure si podem o no podem fer-ho, però de la seva mà. I estem parlant i estem treballant en ells i negociant en ells i mirant de veure què podem fer, sense deixar d'ajudar-los en la mesura que puguem. I també vull dir que totes les places que s'oferien en els gimnasos s'han introduït dins l'espai del Servei Municipal d'Esport, que sí que és cert que hi ha una reducció de classes, però no de places. Que també ens dona...
Reducció de classes.
Sí, però no de places. Que això també ens dona un avantatge, entre cometes, uh-huh. ¿vale? Perquè és cert que perdem algunes classes, que moltes classes que se quedaven gent que no podia optar a elles perquè eren classes de 20, sí. a ser classes de 30, ja poden entrar.
Uh-huh. Sí, en este cas el que se queixaven era al haver comprat el bono del Servei Municipal d'Esports, anaven a la classe de CrossFit, que és la que més s'han queixat, uh-huh. o almenys l'oient que va entrar en Ràdio Vila-real, perquè ara no ho tenen. És... Inclús l'oient em diu per telèfon, nosaltres hem arribat a pensar, si anem a dos gimnasios, jolín, mos juntem tots, si ho fem tot el mateix, per si podem estalviar.
No, ja li dic que és un problema de diners. Els diners per als gimnasos estaven i estan. És un problema de model de contratació. És a dir, jo entenc que aquestes queixes dels usuaris totalment i les puc hasta compartir. Jo pues, li demanaria a la gent que vinga, que parlem. Jo atenc a tot el món que em demana una cita. I li explicaré el que li estic explicant així i buscaré les solucions que puc haver.
Claro,
i, pot haver gent, necessitats... I pot haver gent que encara així no ho entenga. I bueno, pues buscaré la solució que tinguem que buscar. Uh-huh. O intentarem donar-li. Però pensem una cosa. Estem també treballant en un servei municipal d'esport on tenim les quotes més baixes. Jo crec que no només de tota la província de Castelló, que per descomptat, sinó possiblement de tota la comunitat valenciana. O sigui, així es paguen 140 euros anuals. Anuals. Per soci. És a dir, han d'entendre que totes les renovacions, el posar en marxa l'esport escolar, les subvencions als clubs per a que puguen estar, la millora dels gimnasos del Servei Municipal d'Esport, la millora de les instal·lacions i de les piscines, el manteniment de totes les instal·lacions esportives que tenim, que hem multiplicat per 5 des de que vam entrar en el 2011, la ciutat esportiva, en el Pabelló Melilla, l'ampliació del Nou Llorenç, en tot el que hem anat fent, el carril de running de l'Armira, tot el que hem anat fent i ampliant des del Servei Municipal d'Esports, n'hi ha que mantindre-ho. I continuen tenint les tasses més baixes, les quotes més baixes de tota la província.
Clar, i resulta que jo ara pense, no? Estic raonant en vostè, vull dir, bé, Andrés...
No li lleve raó, al soci que ha pagat per fer una classe i ara s'ha vist en una dificultat,
Sí, claro,
no li lleve ninguna raó.
El que convide és a que la gent de la ciutat, quan té una necessitat, que vagi a parlar amb el regidor i que diguen, som 30, en som 40, i nosaltres, igual que me van dir a mi, és que podríem, en vez de dos gimnasios, juntamos tots, és dir, bueno, pues ahí té la casa de la vila, per anar a parlar en ell, que és el que se té que fer. Però fijes, si fan els bonos locals i només es puc comprar si estic a padronar en Vila-real. Però és el no bono sé. Del Servei Municipal d'Esports...
I pot comprar una persona de Castelló, de Onda, de Borriana, de Almassora, de Betxí... N'hi havia un cas curiós, perquè va haver un canvi de ubicació...
Clar, jo se vostè li ho ha preguntat i sempre m'ha dit, Susana, recordes que... I em costa molt, no?
Bueno, la llei Bosman es va obrir el món a tota la comunitat europea, que en part és bo, perquè a més som una ciutat de serveis que estar vius ens permet no ser una ciutat dormitori a pesar d'estar al costat d'una capital a 7 quilòmetres.
Clar, però si ho tenim en els impostos que paguem, pues diem, jope, no... bueno, en fi, el bono comerç té que estar empadronat.
Bueno, però pense...
El mareige, faig una cosa de...
Bueno, el bono comerç se gestiona a través d'un COVID i se demana una direcció.
Claro, tens que ser empadronat.
Se demana una direcció. Però li volia comentar el cas d'una queixa que van dir d'una usuària,
sí.
perquè la van canviar d'ubicació de la Lloret Marrequena al CTD, en les classes que teníem i tal, i un dia, claro, és que jo vinc de Nules, agafo el tren i me pilla més lluny del CTD. I jo dic, ja. Igual el tren és gratuït perquè se van posar els bonos, el preu que tenim, costa més vindre a Vila-real que estar en un gimnàs en Nules, possiblement, costa menys. Però ha d'entendre que les necessitats de Vila-real són les que són. I jo estic encantat que vinga gent de Nules perquè possiblement se farà un cafè en la cafeteria de Vila-real o antes d'anar se'n comprarà en la tenda de Vila-real, que estic encantadíssim. Per això dic que jo crec que és bo, no? Això. Però han d'entendre, igual que n'hi ha gent que em diu, és que el CTD està lluny. Home, pues pel que visca en davant d'Escultor Ortell, segur que sí. Però pel que visca l'amic d'Alemanya, igual està més lluny la Lloret Marrequena.
Clar,
és una reflexió que moltes vegades no fem, i els serveis són generals.
Claro.
És dir, estar prop o estar lluny d'una ciutat,
bueno, en el que queixes...
en 20 minuts intentem arribar i ser comprensibles quan hi ha gent que té dificultats de caminar, però tenim un autobús gratuït, tenim una ciutat que és plana totalment, que en 20 minuts passes de part a part. Però bueno...
ahí ja no arribem, perquè entonces quasi pràcticament tratamos... tindríem que ser persones ja molt intolerants, és a dir, no ho sé, si n'hi ha un servei i servei està en aquest lloc, si tu vols tindre aquest servei, hauràs d'anar a aquest servei.
Bueno, intentem arribar hasta aquest detall, Susana. Nosaltres intentem arribar hasta aquest detall, però han d'entendre que a vegades no és possible. Si visquem en una ciutat com a Castelló, que està a 7 quilòmetres d'ací, i visquem... per dir-los un exemple, en l'avinguda Hermanos Bou, i tinguem que anar a Gaetà Huguet a fer les classes d'atletisme, se tindrien que desplaçar i creuar tot Castelló.
Claro, però és que, bueno, això ja ho assumixes, és a dir, després apunten al centre excursionista i fan 11 quilòmetres. Ahir va vindre el centre excursionista, ahir o després, ahir, no ho sé, meravellós, o sigui, jo...
Són genials.
Bueno, una dona té 82 anys i vostè sap que van anar a comprar-se unes espardenyes... claro, allà va al centre excursionista, se'n va anar a la carretera d'Onda, un centre comercial, a peu i va tornar, és a dir... I té 82 anys, o sigui que el que no vol...
Bueno, jo...
Bueno, que vol, se queixa és que és un quejica.
Bueno, el centre excursionista, que sempre ha sigut un referent en este poble, que ara, per cert, reprenem el cinema de muntanya, en breu el presentarem i l'anunciarem de la mà del centre excursionista, jo crec que són un exemple de lo que és gent activa, sana, d'este poble. A més, me dona molta por perquè sé que he de fer una eixida en ells, i mira que jo, vostè sap que faig algo d'esport i tal, i dic, bueno, cuidado en estos, que estos me tomen.
400 persones són socis, eh?
Sí, sí. Possiblement un dels clubs més grans de la ciutat, segur, i de la província.
I n'hi ha gent des de 30 anys hasta de 80 i més. És a dir, és molt variat, perquè la vaig tindre així, sí, està ben encantat, sobretot perquè em deien també que fan coses en conjunt del Servei Municipal d'Esports.
Tenim quatre eixides.
I que, bueno, que quan volen algo se combina allò de que parlem de la societat civil de la ciutat, coses juntes en la fundació, de la Caixa Rural també d'ací de... És a dir, és com...
És que és molt senzill, Susana. A veure, jo crec que el polític està per encausar les inquietuds de la ciutadania, no? I de l'associació, de l'associacionisme, de les associacions del poble. Nosaltres hem de, d'alguna manera, vertebrar i, d'alguna manera, impulsar aquelles iniciatives, donar l'impuls a aquelles iniciatives que ja venen de la societat. Jo crec que tenim un teixit associatiu brutal, a tots els nivells, social, esportiu, cultural. Parlava ahir en una companyia de teatre que ara porta la meva companya Dora Saura i tal, i em deia, bueno, va ser un tema de... ens fan trobar pel carrer i va parar, em va preguntar per temes personals meus i jo per ell, tenim certa amistat, i em diu, és que n'hi ha 14 companyies de teatre de carrer en Vila-real.
En Vila-real.
És que això no passa en cap punt d'Espanya.
A mi em preocupa...
I és cultura.
Regidor, tindrem que tal volta pegar, posar tots el foco en el comerç local, i hauríem d'entre tots fer perquè poguerem tindre ese model de negoci algo d'oxigen. Jo crec que hem de mirar tots cap allà en aquest moment.
Sí, jo crec que ara ha de convertir-se en una prioritat. Ha sigut sempre un punt important, però ara ha de ser una prioritat. Perquè, com li he dit al principi d'aquesta entrevista, el primer responsable del comerç local, en aquest cas com a regidor sóc jo, i veig que hem accelerat d'una manera... Allò que veiem vindre de lluny, a partir de la pandèmia, s'ha accelerat d'una manera brutal. El que devien de ser 10 anys han sigut 2, i hem de prioritzar i posar-nos en el foco de que realment estem ja ahí, en aquesta transformació. No va vindre la transformació, sinó ja està la transformació.
Som una ciutat de salut i de l'esport, i ara tenim que ser la ciutat de les experiències, no? De com viure una experiència única.
M'ho apunte.
I tots, no? Perquè, clar, els senderistes, els clubs... És que tenim tantes coses que poden cohesionar.
Mira, jo intento transversalitzar les àrees en les que estic, no? D'alguna manera.
Sí.
Quan hem presentat el tema de Asiobi, pues intento implicar altres elements de la ciutat. Ara ve la gala de l'esport i vaig intentar implicar a Asiobi i Ucobi. Quan he fet la Fira Nadal, pues enganxe, intento d'alguna manera que n'hi hagi transversalitat, perquè pense que és la societat civil la que ha de conèixer què te passa com a veí per empatitzar en tu. Jo en la primera etapa de regidor de comerç, en el 2019, vaig dir que som 50.000 habitants. Si de totes les encomanes als reixos que fem, al nostre tirorí, tan tradicional i tan important que tenim a la ciutat, als nostres reixos d'Orient que venen, ferem un sello de Vila-real, de tots els que fem, un o cada un dels 52.000 que són, serien 52.000 compres dels reixos en Vila-real. I no estem demanant que al final no puguin anar a uns altres espais, sinó que també comprenguen que si després volen anar al carrer i volen voler la ciutat viva i volen voler la ciutat activa i volen que se facin coses i que s'obrin en comerços i que no voler carrers tancats en tendes tancades, el primer és que hem de reflexionar sobre això, som cada un de nosaltres.
Regidor, no mos hem menjat el temps, però clar, ja feia temps que no venia, tenia ganes de parlar amb vostè.
Sembla mentir encara, eh?
Gràcies per haver estat així, Xus Madrigal,
regidor
de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies. Gelo, baixa i puja.